secció cultural, però ens esperarem una mica perquè ja tenim amb nosaltres per telèfon el Xavi Pastor, que és politòleg i conflictòleg i director del postgrau de resolució de conflictes públics de la Universitat de Girona. Xavi, bona tarda.
Hola, bona tarda, Diana. Què tal?
Bé, molt bé, i tu?
Bé, aquí.
Bé, mira, jo avui sí que... Avui parlarem de política, també, però jo ahir quan veia el Barça no podia parar de pensar que aquest dilluns sí o sí haurem de parlar amb el Xavi Pastor del Barça-Madrid.
No, malauradament, no? Perquè ens agradaria parlar d'una altra manera, però toca parlar de derrota, no?
Sí, toca parlar de derrota en aquest sentit. No sé com, no, tu que estàs especialitzat en conflictes, en situacions complicades, com ha de treballar un equip després de dues derrotes tan importants com aquestes que ha viscut el Barça l'última setmana?
Doncs tenen molta feina, perquè precisament si alguna cosa criticàvem de l'època Koeman és precisament no tant els resultats, que també, sinó que ens preocupés el joc, el pobre joc que es va donar, no? Un joc que malauradament, doncs, bueno, és un joc amb poca creativitat, molt repetitiu, que a més sembla que els jugadors, doncs, repeteixen contínuament però sense resultats, no? Que se'ls veu, bueno, fins i tot un punt tristos a l'hora de jugar. Bueno, d'entrada, l'entrenador ha fet una cosa molt interessant per evitar possibles, doncs, assenyalaments cap a jugadors, que és el fet d'assumir la responsabilitat al 100%. Jo crec que això, d'alguna manera, treu pes o treu pressió sobre jugadors, però també provoca un efecte, per mi, no?, de retruc, que és que assenyala excessivament a l'entrenador, sobretot arran del joc, no? I el posa una miqueta contra les cordes, cosa que també pot fer que minvi la confiança de jugadors cap a l'entrenador. Bueno, suposo que, al final... Jo no veig que sigui un problema tant de feeling o de que estiguin a gust o que no estiguin bé, sinó és un problema bàsicament entre nosaltres, eh? És un problema tàctic, és un problema purament tàctic. I...
Però si és tàctic, sí que és l'entrenador, no el responsable?
Per això et dic que és purament tàctic. És a dir, per una banda diria, per sort és un problema tàctic, és un problema tàctic. Potser fins i tot un problema físic, pot ser que realment ahir els jugadors del Madrid estiguessin millor físicament. També...
Sí, no donava la sensació, si més no, que corrien més.
Sí, però això també està més que demostrat que quan les coses van a favor, tu estàs més a gust i les cames corren, no? El cap fa molt, el cap fa que les cames corrin, però el que fa que realment te n'adonis potser de la magnitud de la tragèdia, si m'ho permet dir així, que no és ben bé així, però ho és, és el fet de que el Barça no tenia la pilota, no? Estava com... És a dir, no traia una miqueta el sistema i, a més, quan la tenia als peus, no acabava de ser aquell Barça que ens agrada. I això té molt a veure, segurament, amb aquest estat anímic, de les derrotes seguides i d'aquesta falta de competitivitat. Aleshores, bueno, jo crec que, per sort, és un tema que es pot resoldre, diguéssim, amb la pissarra i entrenant. Jo crec que tampoc no estem... I el fet que assumeixi la responsabilitat, Xavi, ja t'ho dic, a nivell del vestidor... és interessant pels jugadors, perquè ningú s'assenyala, no? Perquè podíem assenyalar jugadors de la defensa, però també fa que hi hagi, pugui haver una certa pèrdua de confiança cap a l'entrenador. Però bé, bueno, esperem que no sigui així.
Veurem com van els propers partits, no?, aquesta setmana, i així aviam si canvia una mica la tendència, si més no. Ja. I més enllà del Barça i el Madrid, una de les notícies d'avui és que aquest matí han cessat finalment el comissari en cap dels Mossos d'Esquadra, Josep Maria Estela. Tu, com a conflictòleg, com creus que s'ha de treballar en un escenari així? És a dir, en el fet de que en una empresa, no?, o una organització es faci fora a un dels caps, a un dels jefes.
Clar, fixa't, avui llegia que un titular, llegia un titular al diari, perquè jo no havia seguit gaire aquest conflicte, ho dic amb sinceritat, però l'he estat repassant, no?, que és el que havia succeït, i el titular deia, acaba la crisi, no?, com si aquest conflicte s'hagués acabat pel fet de destituir el comissari en cap. És una llàstima que no s'hagi pogut treballar d'una forma diferent abans, perquè semblava que hi ha un conflicte entre com dos policies de molt alt nivell, comissaris tots dos, i que jo penso que si tot realment, si hi havia aquest conflicte, perquè es parla de deslleialtat d'Estela cap a Sallent, no? Era una de les acusacions que feia el comissari en cap cap al seu comissari, que formava part del seu equip, d'una deslleialtat, i es parlava de quines eren aquestes deslleialtats, no? Eren com accions que s'havia les havien fet sense el permís o sense el vistiplau del jefe, no? del comissari en cap. Era un bon moment per fer una mediació, és a dir, el conseller Elena hagués pogut fer una mediació entre els dos policies per intentar esbrinar qui eren les causes d'aquestes deslleialtats i que entre tots dos trobessin una solució que fos satisfactòria. És a dir, també t'haig de dir que el fet d'agafar i fer un equip coral, no? amb dos caps, doncs no sembla d'entrada que sigui la millor solució, i més quan és veritat que es diu que hi ha hagut una certa politització de l'estructura, no? De caps dels Mossos d'Esquadra, però també et diria que des del punt de vista del no? que serien els caps policials, també, com a qualsevol organització pública, s'aprofita aquesta politització per treure en benefici, per treure en rèdit i per intentar escalar en la carrera, no? En la carrera policial professional, sí, que és un mutu utilització. Però penso que era un bon moment. Fet això, un cop ja has destituït a un, es fa difícil ara gestionar aquest conflicte, perquè el que ens queda clar és que és un conflicte que ve de lluny, no? Que no és de dos dies, que no és únicament per ocupar el càrrec, sinó que jo crec que són dues visions potser diferents d'entendre com s'han d'estructurar la policia de Catalunya, i aquest conflicte, Diana, no s'acaba aquí. Jo crec que ens sentirem parlar en properes ocasions, en propers moments, en propers canvis, potser, de govern, quan n'hi hagi, i tornarem a veure com, a volta, doncs, el sector d'Estela està al capdavant, el sector Seient està cap endarrere. És a dir, no es fa difícil, eh? I l'altra cosa que es podria fer en aquest moment, ja sé que ara no, a curt termini, perquè la cosa està calenta, però amb el temps i fent feina, es podria mirar de saber quines són aquestes diferències que semblen tan grans entre un model o l'altre policial per fer un acostament i buscar aquells punts en comú, perquè aquest conflicte, com et dic, no es resol ara, no tornarà a sortir, doncs perquè quan torni a sortir es pugui gestionar de forma més, jo diria, més professional o més satisfactòria, i que no hi hagin aquestes tensions que provoquen que s'hagi de fer fora, bueno, s'hagi de destituir algú en el seu càrrec, no?
I parlant de fer fora la gent, perquè fa setmanes que sempre t'estic preguntant per la crisi entre Junts i Esquerra. Ara la crisi entre Junts i Esquerra ja no existeix com a tal, perquè ja no estan junts. Però avui hi ha una enquesta que publica el Periódico que diu que el PSC tornaria a guanyar les eleccions en cas que es fessin avui a Catalunya, al Parlament.
Sí,
Tu creus que això és una de les primeres conseqüències d'aquest trencament del govern, que ja es poden veure cert canvi de tendència, potser?
No, jo crec que no. Jo crec que no és una conseqüència. Jo crec que és un fet que ja es donava abans. És a dir, les últimes eleccions ja va guanyar per molt poc el Partit de Socialistes de Catalunya davant d'Esquerra Republicana i Junts. Jo crec que això no és una conseqüència de la trencadissa o de la fragmentació del govern. Per tant, jo crec que no. El que sí que pot passar, i això és una cosa que quan s'ha observat del que ha passat, és que ara no hi hagi, en els propers governs, si hi ha eleccions i es torna a donar un resultat similar al que s'ha donat, dos amunt, dos avall, perquè ens entenguem, que entre Junts i Esquerra Republicana no hi hagi suports mutus. I això sí que és un canvi important respecte a l'escenari anterior. M'explico. Abans, cada cop que guanyava, si guanyava Esquerra o guanyava Junts, se suposava que uns i altres es donarien suport. Ara, en el nou escenari, sembla, pel que es diu dels pressupostos, que aquest possible suport deixarà d'existir, que han decidit entrar en una confrontació frontal, absolutament frontal. I l'altra cosa que observo, que és un tema que també a veure, imagino, amb els pressupostos i amb la possible continuïtat del govern, és que des del govern sembla que no es pugui desenvolupar o no es pugui treballar pel tema del procés, una via unilateral, i que tots depenem ara, d'entrada, de les possibles negociacions entre el govern de Madrid i el govern de Catalunya respecte al famós acord de claredat o la taula de negociació. Per tant, aquest element, això és el que canvia, són els escenaris de futur.
Doncs mira, precisament, abans d'acabar, et volia preguntar, tu has dit ara el procés, aquesta mateixa enquesta que comentàvem, diu que no, tot i el tancament de Junts i Esquerra, tal com està tot, el 60% dels catalans continuen pensant que el procés no ha acabat. També és veritat que dir que el procés no ha acabat és una afirmació com molt generalista i costa de veure, però en aquest cas, quin rumb ha d'agafar si no ha acabat l'independentisme?
Bueno, és que ara només hi ha dos rumbs. Un, el de la negociació, no? De la taula de negociació amb dos governs al 100%, no? Negociant amb una taula respecte a elements com un referèndum acordat o el tema de l'amnistia, o bé l'altre rumb és el rumb de la via unilateral. Només hi ha dos rumbs en aquest moment. Sembla que el govern ha optat per esprémer al màxim el tema de la taula de negociació i és possible que a curt comencem a tenir alguns resultats, més que res perquè també al PSOE li interessa mantenir el suport d'Esquerra Republicana a Madrid i es veu amb la necessitat de fer algun gest, un nou gest amb aquesta taula de negociació. Tanmateix, amb la pressió, ara sí, des de fora del govern, no només de Junts, sinó també de la CUP cap a aquesta via unilateral. Aleshores, tornem a estar al mateix punt que estuvàvem fa dos mesos enrere, quan parlàvem de l'11 de setembre i de com estava el procés. D'entrada, sembla difícil tenir un element en comú amb aquests dos plantejaments. L'únic que em fa pensar en positiu és la possibilitat d'anar obtenint resultats a curt amb la taula de negociació i que vagi avançant i que aquells que fins ara deien que el procés unilateral era el procés vagin acceptant que la negociació va donant els seus resultats. Perquè si no els dona, passarà a l'inversa. Aquells que creuen que tal la negociació encara pot donar fruits aniran veient com això no succeeix i passarem cap a l'altra via. I al final, a darrere d'aquestes dues vies, hi han dos partits, dos plantejaments polítics completament diferents. Ara semblen diferents, no? Perquè no hi ha voluntat de mutus acords ni en els pressupostos, no? I als pressupostos ja s'ha dit que aquest pressupost sembla que Junts, tot i que l'hagi confeccionat, no està disposat a donar-li suport d'entrada.
Doncs, Xavi, em quedo una mica amb aquesta idea del punt aquest, una mica del positiu, de veure si les negociacions en general serveixen per obtenir resultats. Ens tornem a escoltar la setmana que ve.
Molt bé, gràcies.
Adéu, gràcies, Xavi.
Adéu.